L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure ens preguntem: Darwin es va equivocar? Charles Darwin va presentar la seva teoria de l'evolució a l'Anglaterra de la reina Victòria. Explica el doctor en sociologia Antonio Lozano al seu llibre La sabiduría del no saber que l'argumentació que l'evolució seguia el patró de la llei del més fort i que aquesta era la solució natural va permetre un marc de justificació científica a la política colonialista de l'Anglaterra del segle XIX. Aquesta científica, justificació científica entre cometes, va atorgar un marc de validesa moral al sotmetiment econòmic i social de les colònies habitades per races, entre cometes també salvatges, davant de la raça civilitzada dels colonitzadors. Segons Darwin, la selecció natural atorgava als sapiens un avantatge sobre els neandertals que va propiciar el desenvolupament dels primers i la desaparició dels segons. Antonio Lozano diu que es pot observar un desenvolupament diferent de l'estructura cranial i el cervell dels sapiens en comparació amb els neandertals, que els permet un desenvolupament més gran de les habilitats del llenguatge i una comunicació més complexa, la qual cosa ocasiona l'aparició de l'art i d'un món simbòlic que va actuar com a generador de vincles socials de cooperació i com a plataforma de traspàs d'informació d'una generació a l'altra. Tot això, però, ho matisa el doctor Lozano assegurant que no sembla que estiguem aplicant molta saviesa a la nostra interacció entre nosaltres i amb el planeta. I tampoc sembla que els humans que ocupen els llocs alfa de la piràmide siguin el resultat d'una evolució en què la capacitat d'adaptació al mitjà tingui un valor central. Avui, Darwin es va equivocar, amb Antonio Lozano, doctor en Ciències Polítiques i Sociologia, mestre Zen. Antoni, benvingut. Gràcies per ser amb nosaltres. Dia. Joan Quintana, psicòleg, coach i director de l'Institut Relacional. Ben retrobat, Joan. Hola. Bé, aquesta pregunta, Darwin es va equivocar, ha de reconèixer, Antoni, que és com una mica provocadora.
Sí, bueno, diuen els científics, perquè 150 anys després de que ell formulés les seves teories no s'ha pogut demostrar en laboratori la seva teoria. Per tant, si ens posem més o menys ortodoxes a nivell científic, podríem dir que es va equivocar, perquè va plantejar una idea que no s'ha pogut demostrar. Ara bé, el seu plantejament va significar un gran salt per a la humanitat i tenim molt, molt, molt que agrair-li a Charles Darwin. Ara bé, les seves teories no es poden afirmar com certes.
Derivat de la teoria evolutiva de Darwin va aparèixer un corrent de pensament denominat darwinisme social que propugnava, escriu Antoni, la competència com a eina base de l'evolució, que permetia conèixer i premiar els més ben adaptats i que, a més, argumentava que aquesta capacitat es transmetia als descendents. Això de transmetre la capacitat adaptativa als descendents sona, no?, com per justificar el caràcter hereditari de la reialesa o l'estatus quo de l'època.
Sí, de fet, el manteniment de l'estatus quo és gran part de la funció de les teories filosòfiques o inclús sociològiques al llarg de la història de la humanitat, no? Dir que rebem una informació i aquesta informació ens col·loca en una posició de privilegi permet no jutjar si els que estan a dalt són els més adequats. Ara mateix ho estem vivint. Hi ha un senyor que ha deixat un país al seu fill. Estem parlant d'Iran, no? Les monarquies són un exemple d'intentar retenir l'estatus quo. Aleshores, és un argument que el que va validar és l'estatus quo de l'època victoriana i que permetia dir... Nosaltres som el reflexe de l'elecció que ha fet la naturalesa, per tant, vosaltres us teniu que sometre a el que nosaltres diguem. D'alguna manera estan buscant una justificació moral o filosòfica per mantenir una situació de dominància política i econòmica, no?
Els pobres i febles, has escrit, Antoni, eren considerats individus més mal adaptats i, per tant, menys evolucionats. Uh-huh. El darwinisme social va tenir auge fins després de la Segona Guerra Mundial i uh-huh. va atorgar el marc de validesa científica a pràctiques com el nazisme i el feixisme.
Sí, és molt fort això. I, curiosament, a nivell científic neix té molt poc sosté. És a dir, tota aquesta història comença al segle XVII i comença amb un filòleg, que és Sir William Jones, que descobreix que hi ha una sèrie d'arrels comunes entre els sànscrit i les llengües germàniques. A partir d'aquí es busca aquesta lligaçó i es dona un pas més i es descobreix que els hindús i els iranis, curiosament, són els primers que es nomenen a si mateixos com a raça ària. Si ara li diguessin al supremacisme blanc que els iranis són l'origen de tota aquesta història, podrien sorprendre, no? Però va ser així. Ara, això ho agafa al segle XVIII un personatge, també un pensador, que és Arthur de Guivenot, i aleshores escriu ja un primer llibre sobre la diferència racial i per què es tenia que mantenir la diferència racial. Això es torna a desenvolupar i desorella a l'època de Darwin, coetanis amb Darwin, com és Francis Galton i Herbert Spencer, que són els que elaboren el darwinisme social i els que ja estableixen, diguem, els paràmetres de, per exemple, aboguen perquè no hi hagi polítiques de subsidi als pobres o a la gent que té menys capacitats econòmiques i són el primer gran sosté del neoliberalisme, no? De fet, Herbert Spencer va ser considerat un dels pensadors fonamentals pel desenvolupament de la concepció nacional nord-americana, no? I neix de tota aquesta història, que és tan falsa com de poc sostén científic, però que té una polarització també, és a dir, es busca aquesta justificació per negar tot l'origen semític, que eren les altres races, entre les que estarien els hebreus, els fenicis, les races més mediterrànies. Aleshores, es busca una diferenciació anant a les cultures indoeuropees amb una cultura ària, i a partir d'aquí se desenvolupa tota una sèrie de teories que no estan sostingudes en cap teoria científica, que és la del supremacisme de la raça, i per tant poder justificar, per exemple, el colonialisme britànic a Índia, no?
Ara escoltarem en Joan Quintana. Pel que fa a l'esclavitud, l'inici de la seva abolició va lligada a la pràctica de la revolució industrial, escrius, iniciada a Anglaterra, que al segle XIX va introduir la compensació d'un salari als treballadors. Aquesta pràctica es va demostrar més productiva que l'esclavitud, és a dir, que l'abolició va estar més lligada a una qüestió d'eficiència productiva que de vergonya moral.
Sí, va ser una qüestió que el salari era més rendible que tenir una persona com a esclava, rendia menys que si la tenies amb un salari. I això va ser realment la causa que acabés l'esclavitud.
Sí, tanmateix, la raça negra inicialment sí. era físicament superior a la blanca en general. Es considerava que tenien músculs, però no eren capaços d'un pensament representa intel·lectual, no? Com el blanc.
Sí, és una barbaritat. Sí, clar, ells tenen una altra constructa mental, una forma de pensar diferent. I clar, com es tenia que justificar moralment al tenir-los com esclaus, i tant a nivell de les religions com de l'economia, doncs aleshores, com no tenien un pensament igual que el pensament occidental, doncs se li va considerar que eren inferiors, igual que es considera inferior a la dona. És a dir, la dona, els negres i els animals estaven considerats en el mateix rang. O sigui, són barbaritats d'aquesta magnitud, i no són barbaritats dites, no? No és que estan en els tractats de tota aquesta, de, suposadament, pensadors.
Avui a l'Ofici de Viure, Antoni Lozano i Joan Quintana, Joan Quintana i Antoni Lozano. Joan, a la pregunta Darwin es va equivocar, què és el primer que et ve al cap com a resposta?
Bueno, jo crec que el primer que em ve al cap és que encara el que estava explicant l'Antonio, encara hi som. Vull dir, tu vas a molts països, i el nostre també, en diferents dimensions, però jo me recordo estar treballant pues, a Xile fa relativament poc i amb comentaris, doncs, dinant i tal, amb gent doncs, de classe mitja, mitja alta, ells parlaven de los flojos. Los flojos eren els que no podien estar sentats a aquella taula. O sigui, per tant, i encara hi ha més expressions més increïbles, que són los rotos puestos a persones. Això són expressions que mostren una cultura hiperliberal on si tu no pots i no has arribat a aconseguir un èxit, és perquè ets un fluix. O sigui, aquesta és la lectura lineal. No se'n donen compte de que les condicions d'on han nascut, amb quina família, quina xarxa tenen, en quina universitat han anat, quants estímuls han tingut abans dels 6 anys a nivell lingüístic, és evident, no? Si nosaltres tenim el 23 o 24% de nens amb llinda de la pobresa comparat amb el 60%, és evident que aquí hi ha una carència de context, vull dir, per un tema d'alimentació, per un tema de tot. O sigui, per tant, encara estem vivint aquest moment d'una exaltació impressionant de lo que és la força, no? Vull dir, estem ara en aquests moments, quan tu fas el títol, no?, i dius Darwin s'ha equivocat, si veiem 3, 4, 5 o 6, un club de gent que dirigeix el món, és evident que s'ha equivocat. Tens? Però s'ha equivocat amb el concepte. Són els més adaptats? No. Des de la meva mirada psicològica no són els més adaptats. Vull dir, ja tenen trastorns visibles, diagnosticats, que fan que no siguin els més adaptats. En canvi, estan generant mecanismes molt bàsics que fan que hi hagi un col·lapse mental i social que tenen que veure amb la seguretat i la por. En aquests moments aquí estem en joc, això. A veure, qui articula més això? Davant de la seguretat i la por, com actues? O sigui, buscant un lloc segur on et diuen que tu ets un elegit i que si vens amb mi trobaràs la solució i que tots els altres es tenen que aniquilar, o agafes el camí de la cooperació, on te dius, si no ho fem junts, serà impossible avançar. Aquest és un gran dilema. En el primer, s'exalta la individualitat, es ridiculitza l'altre, suprimeix la diferència, es busca l'homogeneïtat, amb l'altre cantó de la cooperació, es busca la singularitat, es busca llocs d'encontre, es busca el diàleg. Amb això estem ara.
A més, escriu també l'Antoni que, segons el teu criteri, l'espècie humana és l'exemple més contundent que l'evolució no utilitza la selecció natural per permetre que només pervisquin els individus més capacitats i més ben adaptats al seu mitjà, ja que, en la línia també del que comentava en Joan Quintana de Líders Mundials, escrius, Antoni, els humans actuals no parem de destruir l'entorn en què vivim i reduir les opcions d'evitar la nostra pròpia aniquilació.
Sí, així és. És que només es té que mirar la llista dels dirigents punta al top del món i també de les persones més influents i ens trobarem aquesta confirmació. És a dir, són persones que han allunyat els seus països de l'acord del clima, que neguen polítiques de sostenibilitat, que no estan per les energies alternatives, que neguen la violència en l'entorn de la dona. És a dir, veurem que són conductes totalment a la búsqueda de l'èxit fugaz, ràpid, de l'acumulació de béns materials, no? I amb una intel·ligència emocional rondant zero. I, com deia el Joan, totalment d'acord, amb una malaltia mental manifesta, sí.
Aleshores, tornant al títol, si haguéssim d'explicar amb què es va equivocar Darwin des del nostre punt de vista, podríem assenyalar algun punt?
I tant. A nivell científic hi ha una teoria que és posterior a Darwin, que és la teoria que sí que està tenint un referent científic perquè està podent demostrar els axiomes. És la teoria que va desenvolupar James Lovelock i Lynn Margulis, que és la teoria de Gaia. en aquesta teoria és que a l'inici de la vida complexa al nostre planeta ve donat per l'associació voluntària, per la cooperació, com deia el Joan, per la simbiosis. I aleshores és a través, gràcies a la simbiosis d'una bactèria i d'una arquea, que es produeix la primera cèl·lula complexa, i a partir d'aquí comença la vida complexa. Per tant, és la cooperació i la col·laboració la base de l'evolució i no la competició i el domini. I aleshores, en això, es podem dir que Darwin es va equivocar, perquè tots els estudis el que confirmen és va per aquí, però és que si agafem el cos humà és igual. És a dir, nosaltres, un cos humà és el resultat d'una multitud d'òrgans que estan col·laborant, no competint entre si. I si agafem les nostres cèl·lules, passa el mateix. I si agafem... Per exemple, nosaltres tenim 48 bilions de virus dintre del cos, un ésser humà.
Com?
48 bilions.
És increïble.
Sí. I tenim de 60 bilions de bacteris. I tenim uns 20 bilions de cèl·lules pròpiament humanes, només humanes. I tots aquests éssers vius estan col·laborant i estan permetent que la vida del nostre cos sigui possible, ens estan ajudant a sobreviure. I el nostre estómac no és enemic dels nostres pulmons, col·labora. I és a dir, tot en nosaltres col·labora. És a dir, el fet de la dominació i la competició és una cosa que es dona només a la ment de l'ésser humà. No es dona fora de la ment. Fora de la ment tot és una unitat que està jugant, col·laborant, cooperant i avançant.
Sí. Aquí la pregunta és obligada i ara tornarem a escoltar en Joan Quintana. Ara la pregunta ja no és el doctor en sociologia, sinó el mestre Zen.
Monjo
Zen.
No més
monjo. És veritat que mestre l'Antoni no s'hi considera.
No,
és veritat.
Simple monjo.
Sí. Monjo Zen. Aleshores, si tot això surt de la ment i és fruit de la ment, aquesta competició i dominació, com és que no hem après a reeducar-la a la ment o ensinistrar-la?
Bé, aquí
amb tants anys, sí, com l'espècie humana.
Sí, bueno, tenim poc temps, eh? Pensa que el llenguatge té només 40.000 anys. Això és no res. És no res, 40.000 anys. Però, esclar, la consciència, el nivell de consciència... Aquí entrem una pregunta del millor, eh? Però, bueno, jo intentaré en un minut a veure si sé encarrilar-la, per almenys dir per què no sabem res. És a dir, el nivell de consciència... És el que sosté, és a dir, l'origen de tot l'univers és un origen sutil, és energia. Per això la física quàntica ja ho manega, tot el material és un 99,99, 99,8, energia i camps electromagnètics. Per tant, tot, la matèria surt, o sigui, el buit surt del no-re, i del buit surt el Big Bang, i del Big Bang surt l'univers. Però l'origen és un origen sutil, immaterial, energia pura. Aleshores, hi ha una història que és el nivell de consciència en què està la nostra espècie, no? I la nostra espècie, nosaltres, és la meva opinió, jo sóc un enamorat de la nostra espècie, absolutament enamorat de l'ésser humà, nosaltres anem avançant, però anem avançant amb una velocitat perquè necessitem un temps per anar assimilant, per anar aprenent, per anar incorporant coses. I el que passa és que la nostra tecnologia avança molt de pressa. És a dir, hi ha una dissonància entre la velocitat de la nostra tecnologia i la velocitat de com integrem coses a la consciència. Estem en un moment delicat, ara, perquè la nostra tecnologia està molt lluny del nostre abans, que anem cada vegada integrant més. Si ens fixem en l'època de Darwin i ens fixem, per exemple, com tractaven els pobres o les dones i com tractem ara, hem millorat moltíssim. Però necessitem un temps. I aleshores... no són capaços d'integrar tots aquests canvis perquè tot això es fixa en centenars d'anys o en mil·lennis. L'altre dia vaig escoltar una cosa graciosa, és que el Nixon es va trobar amb el Mao Zedong quan va visitar Nixon Xina. I li va preguntar a Nixon a Mao Zedong, què opines tu de la Revolució Francesa? I el Mao Zedong li va contestar, bueno, és que això està molt proper, encara no es poden obtenir dades. Vale. És a dir, nosaltres hem de tenir aquesta vista a llarg plaç perquè integrar a nivell de consciència el que anem aprenent necessita mil·lennis. Però quan avancem en tecnologia molt de pressa podem estar un problema de que no hem tingut temps de créixer a tot el nostre potencial que tenim com a espècie, no? Perquè hem desenvolupat una tecnologia que ens sembla que es pot haver extingit, no? És molt difícil perquè va contra tot el discurs físic. Nosaltres som un ésser supersofisticat, però també som simples. És a dir, nosaltres desenvolupem la idea d'individu perquè és el que... per les experiències del nostre cos i la nostra memòria, però nosaltres no som un individu, som una unitat. Arribar, per exemple, a comprendre que és la gran frontera, no són les nacions, és el jo personal. Donar el salt del jo personal al nosaltres personalitzat serà el punt d'inflexió perquè la nostra espècie integri a una velocitat hipersònica tot el que la consciència pot integrar per ser realment éssers cooperatius i col·laboratius. Mentre vivim la fantasia de que som persones separades del reste, encara no podem integrar tot el que hem après al llarg de la història com bo o dolent. És com un punt... Però arribar aquí és un nivell de maduresa, a nivell de consciència, és el gran salt.
I de moment, però és clar, de moment... degut en part a les noves tecnologies amb tots els beneficis que tenen i tot el que han aportat a la nostra vida, el que s'està fent és una exaltació del jo personal, més que mai, Bé, aquí en Joan suposo que té moltes coses a dir amb aquest salt del jo personal al nosaltres personalitzat. Aquest nosaltres.
Sí. Home, jo crec que per no deprimir els oients més del necessari...
Sí, gràcies, això estaria bé, sí.
I per tant, doncs, començar a donar... Doncs, jo penso que nosaltres hem tingut un procés evolutiu i estem en un procés evolutiu molt important. Des del moment en què, i això està molt descrit pels antropòlegs i els paleontòlegs i... El moment en què el primer grup humà doncs, neix una persona doncs, amb alteracions craneals i apareix el cuidar i no la deixen, sinó que la cuiden. I apareix articulacions, i articulen els moviments, els moviments de treball, tot per a cuidar i per fer que la comunitat també es dediqui a que articuli una relació d'ajuda mútua per evolucionar. Jo crec que això és algú impressionant.
Totalment d'acord.
Cosa que fan altres, també altres espècies a la nostra Terra, no? Aleshores, penso que el cuidar s'ha anat reconfigurant en moltes maneres. Què passa? Que estem vivint... La tecnologia també ens permet, en aquests moments, crear comunitats instantànies molt importants on podem connectar-nos com abans no era possible. Per tant, la vivència aquesta de que som part d'una xarxa invisible, que creem estats emocionals a partir de la connexió emocional de tota la gent que es connecta en aquell moment a la xarxa, i això és important entendre-ho a partir de tot el desenvolupament que s'ha fet amb la neurociència, amb tot el tema de les neurones mirall i tot el tema dels estats emocionals conscients i inconscients col·lectius, penso que en aquest sentit estem en un moment fascinant. Què passa? Que això també ho saben els que no els interessa. En el sentit de que el domini... Vull dir, el dels Estats Units ho pots viure com una prova per veure si realment un estat com l'estat constituït es podria moure amb un estil dictatorial. Fins a on t'aguantaran? Aleshores, penso que nosaltres, allò que t'he dit abans, no, per recuperar una miqueta aquesta... Penso que en aquest moment tenim que recuperar el concepte de presència. Nosaltres, quan fem actes presencials amb gent i ho mirem de fer-ho constantment, encara que siguin 15 o 20, la satisfacció de gent molt jove de trobar-se, parlar, i el fet de trobar-se amb el cos de l'altre, perquè sense cos no hi ha presència global. O sigui, jo ara estic interactuant i si no estàs aquí... jo no em regularia amb la teva mirada.
Sí, m'ho estarien a mi ara mateix, en Joan Quintana.
I per tant el discurs jo també el vaig adaptant i anem construint tots un discurs.
Sí, es nota molt.
Amb lo virtual, això doncs encara no m'ha arribat aquí. Per tant, presència, buscar el reconeixement compartit i passar de l'individual al col·lectiu és una decisió nostra, també. Tenim que tornar a recuperar els llocs, la tertúlia, els llocs de la nostra família, el tindre, recuperar els amics, tindre diàlegs sobre... No tindre por a dir el que estem i el que estem pensant, perquè si no entrem en el procés involutiu, que el procés involutiu és la indefensió presa a partir de no sentir-se segur i la por com a mecanisme de control.
Pel que fa als vincles poderosos, dius, Antoni, i en Joan també ho fa seu, que un patró relacional eficient es basa en l'existència de vincles poderosos, i que això ho diuen força experts, i també experts en lideratge. Darwin va parlar de la importància dels vincles?
No, ell va posar el foco. El seu fill sí va fer coses molt originals. De fet, el seu fill és el primer que va escriure un article que es va publicar a la revista Nature el 1908, parlant de la intel·ligència de les plantes, per exemple. El seu fill va ser el primer que va parlar d'això i va portar un estudi. El pare es va dedicar més al tema de l'evolució física i la interacció social i la interacció de classe i la interacció a nivell devolutiu, però no va entrar en aquesta consideració, diguem, més psicològica de l'ésser humà.
I ara sabem, tal com dius, Antoni, que hi ha un munt d'estudis sobre felicitat, benestar i fins i tot saviesa en els quals es demostra que quan una persona és en el nosaltres, sí, es troba en condicions de donar el màxim del seu potencial.
Sí, està l'estudi de la Universitat de Harvard, que va fer durant 85 anys i del que va sortir un llibre, sembla que l'any passat, aquí, i que, bueno, demostra d'una manera exhaustiva com realment una xarxa de qualitat en les relacions és la principal font de plenitud vital. La seria amb el discurs que estava donant abans el Joan, és la base, és les relacions. Som éssers relacionals, els humans som éssers relacionals. I, de fet, abans també parlava el Joan com en l'evolució de la nostra espècie, la cooperació i la cura, el cuidado, ha sigut bàsica. Jo aquí que soc totalment d'acord amb el plantejament que ha fet, l'únic matís que posava, que no és preocupant, però és un matís de com que ens hem desviat una mica del camí, però jo tinc fe que tornarem al camí, és que quan va aparèixer el llenguatge, és a dir, hi ha una evolució de tota la vida, i nostra també com a espècie, que és cuidado, cooperació, col·laboració, cuidado, però arriba un moment que pap, apareix el llenguatge complex, fa 40.000 anys, i apareix el pensament. I amb el pensament apareix la doble virtualitat. És a dir, jo començo a pensar que el que jo interpreto és la realitat. Aquí és on comença a desviar-se una mica el que és el nostre recurs natural de cooperar i col·laborar. Perquè el pensament i el sobrepensament sobre la paraula, un pot sostenir el que sigui. La major barbaritat es pot sostenir sobre la paraula, però sobre els fets no pot sostenir qualsevol barbaritat. Si vas als fets, tindries que estar amb el que explicava abans el Joan, que el que diuen els paleontòlegs de com la nostra evolució ens porta a la cura i a la col·laboració. Però quan apareix el llenguatge, l'ésser humà fa un trasllat i el cap comença a ser el gran protagonista. I tot ho mirem des de la suposada racionalitat, que per cert seria un tema d'una altra conversa. L'ésser humà no ha sigut racional ni s'ha comportat de manera racional en cap moment de la història, no? Però comencem a fixar-nos en la paraula i des de la paraula construïm un món que no és cert, que és el món del domini. Perquè el que és cert és el món de la cooperació i la col·laboració. Comença un discurs, que és el discurs que abans parlaven dels darwinistes, i es comença a dir unes coses que són verdaderes barbaritats a nivell biològic, a nivell paleontològic, a nivell històric. Però comencen a ser dominants. I aleshores hi ha estudis des de fa 30 anys, per particularment des de fa 15, com lo públic i els fets han deixat de ser part del discurs universitari i han passat a ser lo individual i el pensament. Aleshores, és la nostra tendència és aquesta, per això jo sóc molt optimista amb l'evolució de la nostra espècie, perquè tenim això dintre i, per tant, això és el que és la nostra veritat. I la veritat acaba imposant-se amb el temps, no? A vegades té pèrdues, no? Però acaba trobant-se. Però hi ha una part que és el desenvolupament de la tecnologia, del pensament, que ens ha com apartat de la nostra via natural. I jo diria que ara, jo estic molt content amb aquests amb el senyor Naranja i tots aquests similars, perquè penso que estan estirant tant de la corda que ens faran donar compte, la majoria, que per qui no és. I el que sembla... és perillós el que està passant, però el que sembla que pot ser una deriva pot ser que sigui una llum per veure que aquesta no és l'opció. I aleshores que el sentit comú s'imposi i tornem a recuperar el que és la nostra naturalesa, que és la naturalesa de sentem-nos a parlar, a conversar, en presència, a crear xarxa, a compartir, a crear un consens. No? Aleshores, jo, com sempre intento veure la llum de les coses que passen, i ho penso com sociòleg, penso que estem en un moment que pot ser un moment aclaridor, perquè la nostra èlit està demostrant que és molt poc intel·ligent, perquè està forçant tant la màquina que tornarà la mirada de la majoria de les persones cap on tu no, el que tu estàs triant no, anem a buscar un camí més humà. I aleshores jo penso que això ens portarà a retrobar-nos amb aquesta base cooperativa i col·laborativa que tenim. No?
I està d'acord en Joan?
Sí. I estic d'acord amb el sentit de que és veritat que hi ha com una... Els processos evolutius, encara que siguin contradictoris, tenen moments involutius. O sigui, són els moments de bifurcació. O sigui, és el moment on hi ha una gran intensitat de tots els sentits, de fets, de... I en aquests moments hi ha un salt de consciència i això es pot passar... I bueno, ells estan fent aquest paper, no?
Sí.
Que estan portant el tema del límit, no? El que passa és que hi ha unes condicions, o sigui, hi ha un empobriment molt progressiu de moltes coses.
Sí.
I això també fa que en psicologia hi ha una qüestió important, que és quan un ja té por a perdre el que ja ha perdut. Mm. I dius, bueno, i com és això? És que té por a perdre la possibilitat de tornar a tenir el que ja ha perdut. I això, quan s'alimenta molt bé, funciona molt bé, eh? O sigui, pensa que el 48% de gent que viu a Espanya està amb 2.000 euros. 2.100. Quan això ho vas alimentant, de que et treu una feina, de que no podràs, de que... Tot això és un caldo important, tens? Vull dir, jo cada matí quan em llevo i veig la televisió et diuen tinc por. Aquesta por és un mecanisme de bloqueig molt, molt, molt important. Mm. Perquè arriba un moment on tu ja renuncies a tindre qualsevol control sobre tu mateix i per tant perds ja qualsevol possibilitat mental d'interferir en l'evolució des del col·lectiu. No cal fer res, això jo ja no puc fer res, i t'entregues. Mm. Aquest és un tema important. I per tant, doncs penso que... Jo sempre dic en broma, dic, és que, i on està l'antídot, no? L'antídot és sortir, és dialogar, és tocar-se, és aprendre coses i passejar amb la gent estimada. És tornar a recuperar. Vull dir, si tota la gent que ens escolta diu, bueno, i què tindríem que fer? Doncs pues agafa l'agenda i aquells 5 amics que fa més de 8 anys, que més de 8 mesos que no truques, truca'ls i queda amb ells i parla sobre el que està passant. Ves a veure el teu pare i la teva mare, que fa molt de temps que no veus. I a partir d'aquí, quan hagis fet aquestes 7 coses, veuràs com et sentiràs amb força per dir no.
I la sensació, això també és aplicable, a la sensació aquesta que hem comentat en algun altre programa amb el mateix Joan Quintana, d'impotència davant de quins escenaris i quines situacions a nivell internacionals i nacionals també, no? Que ens fa la sensació que nosaltres hi podem fer molt poca cosa.
Clar, perquè és una narrativa que, com deia ell, està construïda des d'una posició molt mental i on d'alguna manera et treu la força. Perquè t'articula... És molt... Tu veus imatges? Avui en dia, tu veus imatges cada dia a la televisió? Que no estem... El nostre cervell, quan va buscar informació d'elements semblants, no es troba.
Referents?
Sí, no es troba. Vull dir, tu no pots entendre que el que està passant i el que està dient... L'altre dia, per exemple, veies assentats 8 o 10... mandataris llatinoamericans I el Trump va dir que ell no prendria mai aquest ingomini, aquest idioma. Tens aquest maldito idioma. I llavors dius, bueno, ara s'aixecaran, no? Que no s'aixeca ningú. Els 7 milions de llatins, els 4 milions de llatins, això ho escolten. I van dir, què és això?
Bé, tens... després d'ell, sí, Marco Rubio va parlar
sí.
Amb aquest idioma que va
però
dir ell.
Però m'entens, no? Que hi ha hiperactuacions que tu no tens... No, s'ha tan passat, no... I dius, bueno, si passa això i no regula, què puc fer jo amb això, no? Jo crec que fonamentalment dialogar i parlar-ne, no? I no tindre por de poder-ne parlar d'això. Com estem fent nosaltres aquí. Jo crec que aquest és un gran servei.
Ho és.
Tens?
Sobre aquests 40.000 anys de pensament i de llenguatge, aleshores aquí una nova pregunta al sí. Monjo Zen.
Sí.
Aleshores, què en fas tu del pensament?
Deixar-lo descansar amb el silenci. I és una invitació als que ens es puguin escoltar, que després d'escoltar aquest programa tan magnífic que fas, es permetin una estona de silenci. És a dir, perquè el silenci ens fa descobrir també aquesta natura real que som, no? Aquesta màquina meravellosa de búsqueda d'harmonia amb nosaltres i amb tot el que ens envolta. I en un silenci és més fàcil sentir això, és fàcil sentir-ho.
Sí, aleshores, és compatible també el silenci amb la vida actual?
Absolutament. Sense silenci no hi ha paraules. És a dir, és com és un joc d'equilibris. És lo maco de penso jo, que lo maco de la vida és primer que no la podem controlar. Després que és algo que es va dissenyar 13.795 milions d'anys abans de que la primera mota de vida apareixés amb el planeta Terra, fa 4.000 milions d'anys. Aleshores, la vida ja estava aquí quan nosaltres vam arribar. I la vida s'havia construït en silenci, sense paraula. Per tant, aquest joc d'equilibris, del pensament, que no hi ha res dolent a la vida, tot és perfecte, l'únic és aprendre a jugar, a combinar-ho. I aleshores, la paraula, el pensament, el silenci, la solitud, el compartir, tot pot ser un camí de plenitud, no?
Jo crec que esteu en un moment on hi ha una hiperparaula. Hiperparaula.
Un excés de paraules, sí?
Sí, sí. Sí. I un excés d'estímuls.
Sí.
O sigui, n'hi ha més d'un i de dos i de tres que podríem fer un gran favor, que és que es callessin. Vull dir, en el moment que es callessin, obriríem una possibilitat. Però com que saben perfectament, llavors ho omplen. I pensa que les xarxes estan programades perquè tu tinguis tants estímuls diaris. M'entens? Llavors ells diuen un discurs i automàticament ja hi ha doncs, 300 estímuls perquè no hi hagi cap moment de silenci. Perquè el moment de silenci podria significar una reinterpretació de la paraula.
Sí.
Llavors, el millor és que abans que comencis a pensar en silenci o senzillament a deixar el buit perquè vagi com sedimentant, ja no, això és impossible. Ja hi ha 50 estímuls més. I és impossible, el cervell no pot codificar això.
Sí.
Hi ha gent que amb la vida quotidiana ha pres decisions conscients o inconscients que enfoquen el silenci com un element regulador. Pues no veuen la televisió, miren de reduir molt més estímuls, fan descansos amb tal, i ho fan perquè hi ha un esgotament íntim. Ja l'ànima està cansada de tanta paraula.
Sí.
Sí, a la recta final d'aquest programa, Antoni, un altre fragment que crec que és eloqüent i que va en la línia del que hem comentat. D'acord amb el que ja coneixen les ciències naturals, podem afirmar que la complexa vida orgànica en aquest planeta va aparèixer gràcies al fet que les cèl·lules procariotes van deixar de ser organismes unicel·lulars competint entre ells, i aquesta és una paraula clau, competint entre ells, i es van unir per transformar-se en organismes pluricel·lulars i fer el salt evolutiu. I bé, i en la línia del que ha comentat també en Joan Quintana, cada cop anem, no?, cap a aquest nosaltres, encara que no ho sembli.
Sí, descaradament, si repassem la història de la humanitat, és un camí de progrés continu. contínua. Després hi ha punts, inflexions, petites pèrdues de sentit, anys, però si estudiem la història de la humanitat, és una història de creixement a nivell de consciència, a nivell de col·laboració, de cooperació i de millora de les condicions humanes. Una altra cosa és que no, la perfecció i la, no existeix i tampoc és una línia fixa, no? A vegades hi ha com pèrdues, no? Com el so, no? Que a vegades es perd també, no? Però la història de la humanitat és una història d'avanços i jo espero que continuï sent-lo.
Sí, i a nivell, això és a nivell macro, a nivell micro, vosaltres en el vostre dia a dia, Joan, també a l'Institut Relacional, aneu veient que cada cop ja s'emfasitza més aquest nosaltres?
Sí, de fet et diré que des del 2008 hi ha una preocupació profunda sobre lo relacional, sobre que, o sigui, ja ningú discuteix que l'encontre amb l'altre i que el reconeixement mutu és necessari per tots els actes i per l'aprenentatge, per la salut, per l'eficiència. Hi ha una consciència molt més àmplia en aquest sentit, però molt més, i per tant el reconeixement mutu i lo relacional tenen un pes important i és una de les claus, segur, per evolucionar cap a un procés satisfactori.
Sí, estem acabant ja l'ofici de viure en la recta final. Normalment, més o menys d'aquí uns minuts, jo tancaria el programa dient gràcies a la nostra audiència, gràcies també en nom de la Rosa Silloé a la realització tècnica, de la Núria Ventura a la producció i de la Blanca Busquets al guió. Doncs bé, avui és l'últim dia que diré gràcies a la Blanca Busquets per la seva feina com a guionista, perquè la Blanca es jubila. Benvinguda.
Exactament, moltes gràcies.
Escolta, abans de res, com estàs? Avui és el teu últim dia, aquest és l'últim guió que has escrit. He pensat que seria bonic donar-te les gràcies abans de res per tot aquest temps a l'Ofici de Viure i a Catalunya Ràdio.
Avui és un dia que estic...
Deus estar molt emocionada.
Sí, exacte, emocionada i atabalada, però moltes gràcies a tu i a vosaltres per l'oportunitat d'haver treballat en aquest programa. Amb gent tan fantàstica.
Sí, aquests anys que has estat guionista de l'Ofici de Viure, hi ha algun programa que t'hagi cridat més l'atenció?
Un no programes, però sí que puc dir que hi ha un parell de coses que m'ha impactat. Una són les experiències properes a la mort, les EPMs.
Hem dedicat uns quants programes.
Uns quants programes, sí, que m'han obert els ulls a moltes coses. L'altra, perquè tinc ja deliris morbosos jo, els temes de narcisisme i psicòpates i tot això, que també li agrada molt al públic. I l'altre, que és com una espècie de cosa que m'ha ajudat molt a mi personalment, són identificar, però això ja no són temes, això és tema en general psicològic, identificar traumes, identificar com evolucionen, quines són les conseqüències i adonar-me que jo he tingut conseqüències de tot això i com te'n pot sortir que jo també ho he aprofitat.
I ara, fa poc, vas escriure el guió sobre els aspectes psicològics de la jubilació, que suposo que t'hi vas sentir identificada.
Sí, sí, d'alguna manera sí. El que passa que jo tinc una altra feina i em dedico a escriure. Llavors, en lloc de fer guions, em dedicaré a escriure. I seran més o menys les mateixes hores, però amb la calma, sense haver d'això de córrer perquè hem de treure un programa, perquè això és la ràdio. La ràdio va així, vull dir, ha de sortir el programa i s'ha de fer un guió.
Sí. Els aspectes psicològics de la jubilació, Joan Quintana, vosaltres els deveu, suposo d'una manera o l'altra, els deveu treballar o tenir ben presents,
sí,
perquè
però...
hi ha un canvi molt important per moltes persones, fins i tot d'identitat. Es deixen d'identificar amb la feina que feien algunes, no serà el cas de la Blanca.
Sí, però jo crec que també el tema de la jubilació és un constructe una miqueta raro, que porten a molta gent a haver-se obligat, com que entren en una identitat completament mutant.
Jo veig gent molt atabalada quan es jubila.
Sí, totalment.
Que té molta feina.
Més estressada que abans.
Sí, exacte. Això et
dic. Jo crec que la gent, si ha tingut una vida activa i té una vida íntima, satisfactòria, el fet de que no vinguin cada dia a la ràdio hasta pot ser una alliberació molt interessant.
Què m'estàs dient?
I suposo que tens molts records de tots aquests anys a Catalunya Ràdio.
Moltíssims, moltíssims. Jo puc dir que potser si em poso a pensar, he passat per tot, he passat per tot, una mica per tot arreu, excepte informatius, per tots els programes, i potser em quedaria, o el que més recordo és quan jo feia, jo realitzava i jo em feia els guions, jo m'ho feia tot de programes culturals dedicats, per exemple, recordo que feia una sèrie de programes monogràfics de Gaudí o de Dalí o de, en fi, personatges d'aquests, i d'aquí he passat, i no és per fer-me la pilota, a l'Ofici de Viure. L'Ofici de Viure, aquests últims anys, han estat, per mi, els més enriquidors a l'hora de treballar un...
Jo t'ho agraeixo, Blanca, t'agraeixo el teu tarannà, la teva feina, la teva professionalitat, i sobretot una cosa que és que només la percebem a aquells que estimem la ràdio, no? Que és l'amor per la ràdio.
Home, això per descomptat. Sí. Amor total per la ràdio, sí.
Moltes gràcies, Blanca. Ens anirem veient, tu i jo, considerem, suposo, d'aquí a Sant Jordi, tu estaràs presentant el teu llibre i jo el meu,
Sí, exacte.
Anirem voltant.
Exactament.
I l'Antoni Lozano, per acabar, algun sobre els aspectes de la jubilació, sí, que un home que viu estrictament al present, sí, també estaria bé escoltar la seva opinió.
És que no, és un concepte que no m'entra en cap.
No li...
Jo, el meu cos es jubilarà algun dia, segur, i deixarà d'estar aquí, però fora d'això és que no em considero, no.
O sigui, oficialment no serà un jubilat.
No. Fins a l'últim alè.
Fins a l'última alè.
Estaré intentant posar, com diu el Carles Porta, llum a la foscor.
Moltes gràcies. Joan Quintana, Antoni Lozano, gràcies. Blanca Busquets, moltes gràcies. Molta sort en aquesta nova etapa.
A Catalunya Ràdio, l'Ofici de Viure. Amb Gaspar Hernández.
I per acabar, l'Ofici de Viure, Sergi Torres ens convida avui a parar atenció als petits detalls quotidians. Sergi, ben retrobat, quan vulguis.
Gràcies, Gaspar. Sí, estava veient la bellesa d'aquests petits detalls, petites situacions que ens passen desapercebudes perquè estem mirant a un altre lloc. Per exemple, vaig a la feina i agafo l'autobús i estic esperant a que vingui l'autobús a la parada de l'autobús. Com que per mi el gran fet és arribar a la feina, no m'adono de que estic compartint parada d'autobús amb altres persones. Però, clar, si m'adono de que aquell fet d'estar a la parada d'autobús esperant l'autobús és l'únic instant viu que tinc de vida, aquell instant és complet, és total, és el més significatiu que tinc per viure en aquell moment. Si m'adono d'això, ostres, seria molt lògic mirar d'un costat a l'altre qui m'acompanya en aquest fet tan increïble. I començar a mirar les persones que hi ha al meu voltant em permet veure que aquelles persones, per alguna cosa que no comprenc, les ha portat la vida fins allà. I no només això, sinó que a més estan dins la meva vida de trànsit cap a la feina, estan dins la meva vida. Dins la meva vida, aquell grup de persones estan formant part d'ella. Per tant, ostres, no cal que comenci a xerrar amb elles, es preguntin, els digui, escolteu, esteu dins la meva vida, sou increïbles. No cal. Només que els miri amb l'atenció de poder dir-los mentalment, ni que sigui mentalment, ostres, benvinguts a la meva vida, que increïbles que sou de formar part d'ella, només aquest gest, Gaspar, genera una ona electromagnètica que canvia completament la resta del dia.
Per aquesta regla de tres, Sergi, si em permets una pregunta provocadora, i salvant les distàncies, les infinites distàncies entre aquesta gent, per tant, també és en la teva vida Donald Trump.
Correcte, i aquest és un gran repte humà, aquest és un gran repte humà, perquè veiem, per exemple, la persona que acabes d'anomenar, i el primer que fem és decidir deixar d'estimar. Però si jo m'adono que el que em fa feliç és estimar, per què no aprofito l'oportunitat de Donald Trump per aprendre a estimar més? Que un amor que l'inclogui. Qui sóc jo per jutjar-lo si no entenc què fa viu, què està fent, quina és la repercussió que tindrà la humanitat? No veig tota aquesta informació. Per què jutjar-lo quan jo puc utilitzar-lo per aprendre a estimar més?
Sergi, moltes gràcies. Una abraçada.
Gràcies,
Gaspar. Gràcies, a la nostra audiència també. Moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
Place where we